Consellera Rigau, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Avui estem preguntant, arran d'un informe que s'ha fet a Madrid sobre això que anomenem el ciberassetjament, que no és nou, però que va augmentant els casos ja denunciats, si hi hauria d'haver una assignatura sobre com fer servir la xarxa. És a dir, si a les escoles, al segle XXI, recordo que fa uns anys amb el conseller Maragall al capdavant es va parlar de portar ordinadors a les escoles, cosa que està molt bé. Ara ja els ordinadors crec que hi haurien de ser a totes les escoles perquè és el segle XXI.
No, els haurien de redactar, home.
I aquesta és la...
No, sí, home, sí, va, però si és la distracció.
Però vostè creu que... I llavors vam dir, escolta, per què no fem una... Per què no ha d'existir una assignatura sobre les noves tecnologies, consellera?
Perquè crec que és un tema instrumental i, per tant, és transversal a totes les matèries. O sigui, en el professorat sí que, des de fa molts anys, a través del programa d'informàtica educativa i de la xarxa XTEC que es va crear, es va anar ensenyant l'ús de les noves tecnologies al professorat. L'alumne, normalment, ja et ve més ensenyat que tu, perquè és quelcom que...
Però de la mateixa manera que va existir una assignatura que era assignatura de...
Educació de l'Espíritu Nacional.
Educació física. Per exemple, educació física, que els nens i nenes ja juguen a les pàtries de les escoles, sí. I es va fer una assignatura. No hauria d'haver una assignatura per poder explicar cap on s'ha d'anar, cap on en va, com funciona.
Miri, jo... Podem pensar-ho i tractar-ho amb els que consideren que ha de ser així. El que passa és que cada vegada que algú coneix un tema o apareix un tema nou, tothom vol posar una assignatura a l'escola. I amb això hem de ser molt curosos. Sobretot quan la proposta ve d'un sector molt monogràfic, amb tot el respecte.
Sí.
Jo crec que el que es tracta és de tenir el domini instrumental de l'instrument per poder-lo utilitzar a favor de la teva formació. Altra cosa és, si un instrument tan potent com aquest, quina presència ha de tenir i quin ús n'ha d'afavorir el centre. Jo recordo haver visitat escoles o instituts que alumnes em deien, sisplau, hi ha estones que hauríem de no tenir-lo a davant perquè és que si no entrem al Facebook per més que parli el professor. D'altres que estaven encantats perquè feien els treballs. Tots avui dia, tots els alumnes fan servir les noves tecnologies. Jo no he vist cap escola que no hi hagi ordinador des de fa molts anys i des de fa pocs n'hi ha més. El que sí que cal és poder posar de manifest quina relació personal es pot establir a través de les noves tecnologies i com això afecta el criteri moral de l'infant. Perquè això de poder fer mal des de l'anonimat, això sí que és perillós. Perquè, diguem-ne, de mobbing n'hi ha hagut sempre, se'n deia una altra cosa, de nens que se'ls agafava mania i que havies de vigilar, i el professor sempre ha de vigilar que no hi hagi un nen que serveixi de buc expiatori d'algun xuleta, però
cops.
Que això passa perquè hi ha nano que té molta por, nano que es relaciona d'aquesta manera més patològica i que tu has de ballar. Però tothom sap qui ho fa aquí. En canvi, les noves tecnologies et permeten fer mal amb algú a través de l'anonimat i que l'altre no sàpiga qui li està fent mal. I això sí que realment és molt perillós, però això més que l'ús de les noves tecnologies és, jo crec, criteri moral.
Ahir parlàvem d'aquest informe d'aquesta empresa que es diu Norton, on diu que un de cada cinc mestres ha patit ciberassetjament directe o indirectament o coneix algú que l'ha patit. S'entén quan un alumne el que fa és treure la polleguera al mestre per gravar-lo en vídeo i llavors el penja a internet. No sé si la Conselleria d'Educació té dades sobre aquest ciberassetjament, si és que realment és coneixedora d'aquests casos o no.
Nosaltres, en els darrers anys, i ho vaig fer mirar, tenim molt pocs casos. Vam tenir un parell de consultes.
Només?
Sí. Jo no m'atreveixo a dir que aquesta sigui la xifra de Catalunya, perquè suposo que és quelcom tan humiliant per un professor que jo tampoc no sé si ho diria l'administració. Jo ja ho entenc, això. Però crec sincerament que si fos en aquest percentatge que es diu, es tractaria molt més sovint en els propis fòrums d'educació. Primera, això cal veure quan passa, amb quines normes passa. Si els nanos tenen el telèfon que poden gravar mentre el professor fa classe, doncs pot passar. Esclar, estàs avisant amb un i aixeques la mà i et graven quan estàs aixecant la mà.
Però escolti, no s'hauria de prohibir que alguna classe...
Però això és el que li vull dir. El que sé, senyor Basté, és que el professorat diu el mòbil a la cartera i si no, es pren el mòbil i es guarda i s'arresta com...
Bueno, segons aquells lleus diuen, ui, clar, quina bus de poder,
sí,
això de prendre
el
mòbil.
Sí, però molts centres...
No,
sí,
tenim
sí,
dret
no,
a tenir el mòbil i no sé què.
Fer...
Això, difícilment, sí, jo crec
sí,
que hi haurà...
Basté, sí, que hi ha hagut queixes, sí, per això s'ha hagut de fer dintre de les
abans,
corbes... Sí, sí, diu, sí,
abans,
sí.
Abans, quan un noi de segon de batxillerat no anava a escola, el pare havia de fer una
nota. Una nota, sí, sí, sí.
Ara,
si
el pare vol saber alguna cosa de l'alumne que fa segon de batxillerat, és l'alumne que ha de donar una nota autoritzant el pare a assabentar-se de les seves coses. Això és així, avui,
Si no cal evolucionar, si no és evident.
A partir de certa edat és així. Per tant, a veure...
Però permeti'm, jo sé que la paraula obligar moltes vegades fa crear anticossos, però no... La conselleria no pot fer res per evitar que un mòbil entri obligatòriament en una classe?
Clar que sí, el que ho fan directament els centres, la majoria de centres ho fan. Tenen les normes de funcionament i llavors diuen què és el que es pot fer i el que no. En la carta de drets i deures de l'alumne s'explicita a quantitat i moltes vegades, entre cometes, s'arresta el mòbil d'una criatura que trenca la norma. Sí, això és una evidència, perquè l'alumne, igual que és molt interessant que pugui fer servir l'ordinador, que sàpiga fer recerca, que pugui fer treball cooperatiu, és molt important que sàpiga que la moral del treball és l'equivalent a l'escola i que allò que és de l'oci és un altre àmbit. I, per tant, el que no pot fer és estar fent classe i xatejar amb les amigues. Això és el que cal separar els dos àmbits.
Els mestres han perdut, consellera, més autoritat des de l'arribada de les xarxes?
Mira, l'autèntica autoritat sabem que és la del coneixement. Sí que és veritat que quan tu generalitzes la presència de les noves tecnologies, pots trobar que hi hagi un alumne que davant de col·locar un producte...
He parlat de les xarxes. Sí. Error meu. Volia dir amb l'arribada dels mòbils. És a dir, amb l'arribada dels mòbils...
No, el que hi ha és que cada vegada que es reforça el paper... A veure, miri, ho dic d'una altra manera. Si l'alumne, que abans d'alumne és nen, a casa aprèn a utilitzar bé el mòbil, que costa molt... Però dir, mentre ets a taula, tu no portes el mòbil a la taula, és molt més fàcil dir el mòbil no es posa sobre la taula de l'escola. Per tant, els adults hem de saber que aquest caràcter invasor que tenen les noves tecnologies l'hem de saber guiar i orientar, perquè no hi ha res més trist que veure en un restaurant o en una casa un nen que dina al costat dels pares amb els cascos posats. Això és una sensació d'aïllament, de viure en el seu propi món i de dificultar la socialització en el sentit ampli de la paraula, que jo crec que quan ha arribat això, doncs, hi ha posat més dificultats i després es posen unes normes. Escolti, si es deixessin entrar a l'aula, és que seria un desgavell.
A partir de quina edat considera que és prudencial que un alumne porti un mòbil?
Ah, no sé, jo veig que hi ha pares que treballen molt per poder defensar davant dels seus fills que fins a 13-14 anys no tenen per què tenir mòbil. I reconec que són minoria. Però jo...
Que s'ha tornat també a l'interès dels pares, perquè sí. Si el nano té mòbil és més fàcil saber
on és. És més localitzable. Jo crec que el mòbil depèn molt de la situació familiar, és això. Ara, el que és més important és saber quin ús en vols fer. Uh-huh. Per tant, jo crec que si no és urgent... Si no cal, no cal. I, per tant, no hem de tenir tot allò que es pot tenir en el moment que sigui, sinó quan sigui convenient. I després ve tota la qüestió de l'ús i del cost i de tot això de com s'administra, no? I a partir d'aquí, doncs jo ja entenc que la feina dels pares és més complexa, però ara estem en aquesta. També els hem d'educar en l'ús de les noves tecnologies, però no tant des del punt de vista tècnic, que també, que això ja ho van aprenent a l'escola, utilitzant-lo transversalment en totes les matèries. És com ensenyar a llegir i escriure, també n'ensenyes i després ja s'utilitza de manera transversal. i sobretot l'ús responsable.
A veure, no sé si la Glòria, el Rafel, el Vicent o en Barbeta tenen alguna pregunta sobre el tema.
Jo sí, hi ha una cosa, Glòria, consellera, que m'amoïna del que estem debatent avui sobre el que fa les noves tecnologies, que no són les tecnologies, perquè veure, els problemes d'autoritat a l'aula o de disciplina hi eren abans de que hi hagués noves tecnologies. El que a mi m'amoïna és la diferència enorme d'educació i de normes a casa que hi ha entre els nens. És a dir, no és la nova tecnologia el problema, sinó el problema és, doncs, la criatura que té un mòbil als 8 anys, que dius, home, quina dificultat tens per localitzar un nen als 8 anys? No ho sé, un adolescent als 14 potser sí que tens més dificultats, no? Si se't perd o si surt o el que sigui, però als 8 anys no ho entenc. Però sobretot la diferència que s'estableix, perquè llavors aquestes normes que diu bé la consellera que s'han d'establir dintre l'aula i que és fantàstic, comença a grinyolar quan hi ha nens que no les entenen perquè a casa ni els hi han parlat d'aquest tema, i sobretot quan després el professor es troba el pare que li ve a dir, escolti, vostè, que li diu al meu fill amb el mòbil, que el nen no pot tenir el mòbil aquí. Són les diferències gegantesques que no es donaven amb generacions anteriors. Hi havia sempre hi ha hagut diferències d'educació, però és que ara jo crec que les diferències són gegantesques. Del pare que està barallant-se perquè el nano no tingui el mòbil als 13-14 anys, ja no et dic perquè entengui que el mòbil no s'ha de portar a classe, i l'altre que el té als 8 i que entén que el nen tot el dia està amb el mòbil a sobre.
Saps què passa? Que hi ha hagut determinats, diguem, intel·lectuals o persones amb capacitat d'influir que durant molts anys ha intentat ridiculitzar l'autoritat del professorat com a reacció a tot el que tu vulguis.
No hi va ni l'ICTE, la culpa.
Bueno, doncs l'Escuela Muerto, que era el llibre...
Sí, no, escola,
i la desescolarització obligatòria i tots aquests llibres.
Però això s'ho havia de llegir algú i creu-seu algú, perquè les coses s'escriuen moltes tonteries i s'escriuen...
Evident.
I no són només un llibre, sinó són tendències.
Però,
quan venim d'on venim, clar, i quan som com som.
Sí, però, a
si
veure,
no, el llibre passa desapercebut.
No, però reflectia... A veure,
això sí,
a veure,
una situació que aquí, particularment a Catalunya...
A nivell global, hi va haver una corrent a partir dels anys 70, de si l'escola podia deixar de ser obligatòria i entendre que l'escola era un instrument de coerció. Recordin el llibre rojo de...
I l'educació és repressió. Això
no
ho hem cridat a les assemblees...
No et deixis xantatjar pel teu professor que si estudies et posarà una nota. Tu no pateixis, no donis cas a la nota. Llavors, aquestes corrents de ridiculitzar sistemàticament l'autoritat han arribat i han calat a capes que sempre l'havien respectat, l'autoritat. Però que ara, quan ja s'està donant la volta al tema, hi ha gent que no li ha arribat encara la volta. I, per tant, quan un pare se sent obligat, pensant que fa de bon pare, a anar a protestar en el professor perquè li ha tret el mòbil, doncs vol dir que entre tots l'hem desorientat en aquest pare. I és clar.
Evident. Que si no, al final serem... Aquí no hi ha cap responsable.
No,
si un pare va a una escola a fer una actitud que és realment ridícula, el problema el té el pare.
D'acord, però a veure... amb educació, les corrents duren cap a 40 anys. Duren 40 anys, i coses que...
Però vostè vol dir que el que està passant ara en moltes famílies, que la pèrdua de l'autoritat moral, diguéssim, dintre de la família, té a veure amb el libro rojo del cole?
Doncs,
és que em sorprèn, eh?
No, doncs
que veurem la mateixa tendència.
Doncs no, no mateixa, perquè hi ha tendències que, com que va de generació en generació, la gent que ha estat educada d'una manera, que ha rebut un missatge, ha educat els seus fills, aquells fills han crescut amb aquell paràmetre, i després el poden aplicar, això... Quan un teixit es desfà i es desfila, passen aquestes coses. No canvies el concepte, perquè ara tens clar que això no és bo, automàticament no passa així. Llavors, la idea aquella de que el pare és un amic i el mestre un col·lega, vostè sap que moltes famílies això s'ha mantingut, i que donar la volta a això ens està costant. I que el primer que ha intentat donar la volta, doncs vigili que queda fatal. Tal i fas, quan s'ha de quedar fatal es queda fatal, perquè el que has de fer és defensar el que tu creus, però fatal entre cometes. Per tant, passar de que l'autoritat és necessària pel noi i que l'adult ha d'exercir l'autoritat i que l'ha d'exercir bé, que és el com i el quan cal exercir l'autoritat, és reconèixer que tenim autoritat, i no sempre l'adult accepta que té autoritat envers el nano. Ara, que li complica la vida, acceptar-ho, això estic d'acord.
I educar costa, i manar costa, i governar, i exercir el mando en una empresa costa, és molt més complicat. Anar dient que sí a tot és molt més fàcil. Ara bé, el tema és, familiar...
Perdona'm, i ho dic com a pare de generació nova que va començant a pujar i que comencen a demanar i comencen a... també et dic una cosa, ens ho ha posat la modernitat ens ho ha posat molt difícil, com a pares, és a dir, has de tenir sis ulls a casa, és a dir, que si internet,
has de tenir criteris per 50
perquè si vols entrem
diferents.
Si vols entrem en el tema de les televisions, sí. Si vols entrem en el tema de les televisions, i dels canals anomenats infantils,
però fixis que hi ha una cosa clara, on es posa l'ordinador a casa? Hi ha gent que el posa a la cuina, si té una cuina gran, amb un racó, o al menjador, que els adults vegin com el nano està actuant. L'altre és dir, te'n vas a l'habitació, jo et faig el bocata i te'l menges allà i jo no sé on navegues.
Però si cada nen té la seva, té el seu. Cada nen té el seu. Ara, alguns perquè li paga l'Estat, alguns perquè li paga el
aquí
pare.
Aquí ja sap que no és anat així, però no, en principi s'ha intentat així.
Però
l'altra cosa és dir, com treballes? Mira, nosaltres vam... Jo ja fa molts anys... Quan era consellera de Benestar, si em permeten la referència personal, Cuera i Família, amb la Fundació Catalana per la Recerca vam endegar l'internet segura, amb un material per explicar als pares que podien bloquejar determinats canals, diguem-ne, entrades, i de com orientar. Vam tenir un poc èxit, potser ara en tindríem més, però vam tenir un poc èxit. Si vostès truquen a aquest telèfon, els hi enviarem les instruccions, vam tenir molt poc èxit.
Potser era d'hora. La gent no era conscient.
Ara segurament.
Hi ha sèries a la tarda a televisions com Canal Disney, que són, amb uns estigmes de com són les noies, absolutament... antics, cursis, una cosa terrible, terrible. Sí, és un canal que porta un nom d'una marca, diríem, internacional com és Disney.
Per això no és d'estranyar que en alguns valors, en lloc d'anar endavant, anem enrere.
Clar.
Però una cosa, i en el del feminisme, per exemple, el respecte a la dona és claríssim. Les noves generacions tindrem problemes perquè s'estan fent passes enrere molt importants. I amb tot això de les tecnologies, a veure, jo crec que també hauríem de distingir, no generalitzar, jo crec que hi ha escoles que tenen funcionaments exemplars al servei de l'ensenyament.
La majoria,
que han posat normes en contra de tot el que diguem. És a dir, hi ha llocs on des de la direcció i des del conjunt del claustre de professors es controla i els pares que s'hi han anat a queixar doncs han hagut de passar pel tot i han dit, escolti, aquí això funciona així i ja han veurat els resultats i els estan veient, no? Hi ha llocs, en canvi, on realment les noves tecnologies han servit... alguns professors han dimitit i prefereixen, diguem, tenir pau i no saber els alumnes on els tenen. Els tenen a darrere de la pantalla i ells van predicant, i igual en tenen a 25, que estan en llocs, cada un en un lloc diferent, navegant per qui sap on, no? Jo crec que això també s'està donant en aquests moments. Això de les tecnologies...
Deixa'm fer un incís, Rafael. Si mirem el vídeo del Parlament de Catalunya, del debat de pressupostos d'ahir, te n'adonaràs que els planos que fan, diguem-ne, de l'hemicicle... mentre està parlant el diputat a la tribuna, tots els diputats estan connectats o amb un ordinador o amb un mòbil, fins i tot els consellers. Jo no dic que això sigui un mal exemple, dic que això és la realitat.
Sí, jo, senyor Barbeta, quan veig això penso, mira, els homes s'estan semblant cada vegada més amb les dones, que fem dues coses alhora.
Segurament serà això. Jo el que crec és que... I això és com que és una cosa inevitable, inexorable, perquè jo m'he donat compte que la meva dona ha tingut un smartphone, diguem, la meva relació amb ella ha canviat, perquè parlem i jo no en soc partidari.
Una cosa és que explotem l'enorme potencial de les tecnologies, l'hem d'explotar, i això jo estic a favor.
Però llavors hi ha el tema de l'autoritat, del respecte, que és molt sempre.
No oblidem una cosa, tampoc hem de ser papanates amb el tema de les tecnologies. Abans, quan anàvem als llibres, també hi havia un moment en què el mestre deia el llibre al calaix, perquè ara parlo jo i se m'escolta. Per tant, l'ordinador, que és el llibre, i que et porta... no amb un llibre, sinó a la biblioteca sencera, també hi ha un moment en què ha d'anar al calaix.
I no tot s'ha d'ensenyar amb l'ordinador.
Però tot depèn de si tu dius s'ha acabat el mòbil, s'ha acabat el mòbil, perquè si la gent no et fa cas, per molt que diguis, i la gent quan et fa cas? Quan et reconeixen l'autoritat.
Quan et reconeixen l'autoritat?
Quan tu guanyes tu.
A casa hi ha un problema. A casa, a les domicilis, a les famílies, jo crec que és veritat que això, diguem-ne, ha anat a pitjor, Però a les escoles, l'administració té més obligació. I a mi m'agradaria poder tenir una escola que em diguin, mira, en aquesta escola els nens no poden portar el mòbil, els nens aniran en uniforme, els nens el d'allò. I a més, vostè tindrà un interlocutor, que és el director, i que si el professor aquest arriba tard...
Això no, això, i per cert, això no és madura, això no és madura, això és autoritat.
Perdona, igual que dic això, podem
marcar l'autoritat al mestre.
A una escola com Nian, per exemple, la Sunion té uns sistemes, perquè que ho fan, és privada aquesta, però que fan...
No és el mateix,
que
pública concertada
si vas a classe o no vas a classe, que és un altre aspecte. Jo vull saber-ho, jo puc escollir quin tipus d'escola puc anar pública.
Em permeten defensa de l'escola pública en aquest sentit?
Digue-li, senyor Barbeta, vostè té un problema amb l'escola.
A veure, la majoria d'escoles tenen aquestes instruccions. Perquè quan es va voler buscar un nom, fins i tot amb això, és quan es va dir la carta de compromís, família-escola. La majoria de centres donen normes de funcionament, perquè hi ha un reglament de funcionament intern del centre. I la majoria d'escoles fan això, perquè si no els nostres nens no aprendrien res del que estan aprenent, perquè estarien tot el dia enganxats. I per tant, la majoria d'escoles saben, jo m'atreveixo a dir que totes les escoles saben que el mòbil ha de quedar allà on ha de quedar. Se't pot, en algun cas, alterar. Però és una norma ja absolutament comuna. L'ordinador, benvingut i ben utilitzat, està sent un actiu a la majoria de centres, però també la majoria de centres opten per donar-li la cabuda que ha de tenir, i hi ha moments en què l'expressió oral s'ha de treballar, perquè és que si estiguéssim tot el dia a l'ordinador, l'expressió oral de les noves generacions seria molt pobra. I llavors és quan es tanca i es diu, parlem i feu el favor. Jo crec que hi ha més normes i hi ha de ser-hi en els centres que en altres àmbits, en l'ús de les noves tecnologies.
Una pregunta molt senzilla, consellera. Els mestres hi han bufetades per ser director de centre o ningú vol ser-ho?
Doncs, senyor Barbeta, d'aquí poc, ara no m'ho faci...
Dic ara.
No. Bueno, dic que d'aquí poc presentarem un informe en què a Catalunya podem dir que s'ha avançat molt. I ara li donaré un cas. Dissabte passat vam inaugurar un curs de formació de directors. Se'ns van per 90 places. Se'ns en van presentar 400. És molt bon senyal.
Doncs això ha canviat.
Exacte.
Però ja ha canviat des de fa un any.
Bueno, però li podré explicar i li podré donar dades.
I per què ha canviat això?
Doncs perquè també la cultura ha anat avançant, perquè queda més que clar que els centres, per tenir bons resultats i per tenir bon funcionament, han d'estar ben dirigits, perquè l'assemblearisme...
Han d'estar dirigits, bàsicament.
Han d'estar dirigits, però millor ben dirigits, i per tant ja és molt acceptat que per ser director t'has de formar.
Però és que jo crec que la tendència que hem parlat abans
és la que
s'està...
Normalment, fins ara, el que passava
que sí.
Ningú vol ser ni director d'escola, ni director de centre d'assistència primària, ningú vol ser-ho perquè per tres pessetes tens dos problemes i cap avantatge.
Que diu la consellera que no.
Escolta, li vull preguntar per altres històries. Per exemple, és que no me'n puc estar del que va fer i el que va dir ahir el diputat Albert Rivera. Quan, dirigint-se a vostè, li va llançar aquesta pulla.
Aquí tenim tot el suport, senyora consellera, que per cert, si vostè quan pugui compleix les sentències, ja seria també una cosa increïble. És més, vigili que no li facin una vaga i compleixi la sentència com a vaga, els professors, igual que han fet els Mossos d'Esquadra. Ells es posaran ara a fer escoles en català i en castellà com una protesta per les retallades als seus sous. No? Espero que no, però bueno, no vull donar idees.
Què diu, consellera? El comentari del Vicent Sánchez.
Sí, que jo lamento que una persona amb la representació parlamentària que té aconsegueixi el ressò que aconsegueix perquè sembla que s'entrena per ser corrosiu i per tocar els temes fonamentals del país. I per tant ell no té ànima amb aquest tema de la llengua. Jo crec que el que demostra el senyor Rivera és que desconeix com són els mestres de Catalunya. Ahir va demostrar que no sap com són els mestres de Catalunya. Que el model que tenim és un model que està a l'Estatut, però que està assumit, si no fos així, no el tindríem aplicat pels ensenyants de Catalunya. Per tant, desconeix, entra en un terreny molt perillós i com més corrosiu és, doncs més notorietat té. I com que l'única cosa que pretén és la notorietat, doncs lamento que la tingui amb els temes de llengua.
Vostè trepitja escoles?
Doncs sí, i més en trepitjaré. Primera, hi ha moltes maneres de trepitjar escoles. Una és estar-hi tot el dia fent de mestre, que aquesta fa temps que no. L'altra és estar molt en contacte amb els ensenyants i l'altra és visitar-les periòdicament, a vegades oficialment i a vegades personalment. I algunes de les decisions que hem pres és fruit del trepitjar escoles. Per exemple, endegar el pla de lectura, l'impuls a la lectura, doncs ho vaig fer amb tota la decisió després de veure quina era la tendència i els mètodes i la situació de la lectura a moltes escoles. A partir d'aquí es prenen decisions, però també estiguin en contacte amb molts directors i amb molts mestres. És impossible dirigir la conselleria d'esquenes a l'escola. Per tant, si no t'hi veuen cada dia, doncs el que saben és que la gent sap i els mestres han de saber que, excepte a l'hora de dormir, estàs pensant en l'escola sempre, no?
I creu que hi haurà acabarament i vaga dels professors com hi ha hagut, per exemple, els Mossos o els funcionaris de presons?
Jo sóc partidària de no parlar de les coses que no... Jo crec que és una previsió que existeix, però jo li puc dir una cosa. S'estan fent canvis molt importants a les nostres escoles. Les nostres escoles estan treballant per millorar els rendiments amb molta qualitat. Miri, no agrada a ningú que li retoquin el sou. És evident. És evident. Però alhora... jo li explicaria quantitat de trobades i de línies de treball que s'estan fent amb molt d'entusiasme. Jo crec que el que hem de fer és donar valor, i el que estem intentant fer és donar valor a la professió docent. I la majoria de docents han de veure i sentir-se reconeguts en l'objectiu clar de la seva professió, que és transmetre la cultura, ajudar a avançar a tothom, fer possibilitat l'ascensor social com a garantia de cohesió. La feina que s'està fent, integrant... Ara imaginis que el senyor Rivera, en lloc de la llengua, digués, doncs ara deixaran d'integrar els nouvinguts. Què és això? Com podem jugar d'aquesta manera amb els temes? La feina que està fent l'escola amb l'integració dels nouvinguts és que és com brodar, fer punt al coixí. És una meravella. És una meravella, amb la dificultat social que pot representar i pedagògica. Per tant, jo crec que hi ha una visió de país que jo respectaré la decisió que prenguin perquè l'hauré de respectar, a més, i perfecte. Però crec que l'interès més general és, tot i el descontentament que hi pot haver per algunes mesures, es comparteix l'objectiu prioritari de millorar l'escola.
Acabo de seguida, però hi ha molts casos d'algunes escoles que es queixen de les seves situacions a Catalunya, però n'hi ha una que... ens ha anat repetint sistemàticament el que els estava passant al conflicte, que és que avui ens ha preguntat alguns oients des del Camp de Tarragona, que és l'àmbit geogràfic on hi ha un major creixement demogràfic en els últims anys, que patirà quatre fusions d'escoles: la Canonja, Reus, el Vendrell i Tarragona. Bàsicament a través de l'escola Olga Xirinacs. Ha de comentar alguna cosa d'això, conseller?
Olga Xirinacs és la de Tarragona, que ja han arribat a un acord. Sí, els naixements han baixat, han disminuït. O sigui, tot i que continua creixent la població escolar amb 15.000 alumnes més al curs vinent, està baixant la natalitat. Llavors es van fer una previsió de centres molt per sobre. Per tant, centres que van començar amb prefabricats a totes aquestes contrades preveient un gran creixement, s'està veient que no seran necessaris. Per tant, alguns d'aquests centres s'ajunten, en lloc de fer dos centres de dues línies a cada un, o d'una línia i dues línies, s'ajunta, s'optimitzen els recursos i es posen en un mateix centre. Per tant, si la base demogràfica no és la mateixa que fa 10 anys, que és quan es van planificar, o 5 anys quan es van planificar, lo lògic és que procurem no tenir centres buits. I, per tant, aquests centres es reorienten i fem, lògicament, l'optimització. Si baixa la demografia, baixa l'oferta escolar.
Hem rebut moltes consultes per la consellera Rigau. Farem una cosa, les donarem, perquè la conselleria faci el que cregui convenient. Doncs totes aquestes consultes que ha arribat per la consellera Rigau, que són impossibles d'arribar ni en 20, ni en 30, ni en 50 minuts. Avui volíem fer, bàsicament, així hem dedicat aquesta mitja hora a parlar del debat sobre l'autoritat a les escoles, sobre el tema del ciberassetjament a determinats mestres, que, com ens explicava la consellera, no en tenen pràcticament un parell o tres de casos en aquests últims anys. També passa el que ella mateixa comentava, que hi haurà molts mestres que no volen denunciar aquest fet, senzillament per la pròpia imatge seva i les pors que pugui això generar. Però no vull acabar sense comentar el que hem comentat al començament d'aquesta tertúlia, que parlem després de les 10, que és del tema dels valors a l'esport, i concretament del que ahir va passar i de la imatge que va donar, com altres vegades hem vist en d'altres, però ahir, bàsicament, un jugador de futbol, un jugador del Madrid. Quan els nens veuen coses com aquesta, posen en dubte l'escala de valors?
Miri, hi ha una cosa segurament més preocupant que aquesta, que per si mateix no és exemplar, és quan a l'esport escolar hi ha pares que animen a clavar una cosa al seu fill, al de l'equip contrari. Per tant, jo crec que amb tot això es posa de manifest que no hi ha una autoritat del docent al marge d'un respecte genèric a l'adult. Per tant, és genèric respecte a l'adult, és genèric respecte als col·legues, als companys, als iguals, i per tant, que una societat sigui competitiva econòmicament no vol dir que no sigui ha deixat de ser una societat respectuosa amb els altres. I aquest respecte, doncs, ha de amarar el dia a dia. Per tant, ni models com el que vostè presenta, ni a vegades estímuls en l'esport escolar, que també condiciona la percepció pedagògica que ha de tenir l'esport escolar.
Campanya contra els pares Mourinho.
No.
Sí, sí, s'hauria de fer, eh? S'hauria de fer una campanya contra els pares d'aquests. No, sí. I n'hi ha molts, eh? I una altra cosa, però això no és un debat per ara, que és moltes vegades portar una criatura al camp de futbol en determinats partits.
Sí, no és massa lliçonador, eh?
Determinats partits. Vaja, és el que passa també al carrer. És el que passa al carrer, eh? Tampoc estem...
Jo això ja no hi entro, perquè és un horari que ja no m'afecta.
Consellera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia.
A vostè. Que vagi bé.